barris de la ciutat de Barcelona gràcies a això, a aquesta força extraordinària de la gent comuna, de la gent diversa. Demostrat ja vosaltres, no jo, no el magnífic equip que m'acompanya, sinó tots i totes vosaltres, heu demostrat que es podien obrir molts camins i fer moltes coses que avui són una realitat en les polítiques i en els barris d'aquesta ciutat. Ara bé, ara deixeu-me, si us plau, que comenti aquesta nit que ha estat tan trepidant, no? Perquè els resultats eren molt i molt ajustats i fins al darrer moment no sabíem com quedarien els resultats. Sí que fa una estona que ja quedava clar que Xavier Trias quedava com a primer, no? I l'he trucat fa estona per felicitar-lo. Ell em va trucar fa 8 anys, jo l'he trucat avui també per felicitar-lo. S'ha de felicitar quan algú queda primer. I després sabeu que hem estat fins fa 5 segons, frec a frec, per poques desenes de vots. No se sabia si quedàvem al Partit Socialista o nosaltres en segona posició. Ha anat de poques desenes de vots, però finalment el Partit Socialista doncs, també ha millorat els seus resultats i també el felicitem per això. Però nosaltres hem quedat efectivament en una tercera posició molt propera a la segona, amb 9 regidors i regidores, només un menys dels que teníem ara. Però això com ho hem aconseguit? En un context de soroll constant, de campanyes de difamació finançades, de campanyes de les elites d'aquesta ciutat que mai ens han... Campanyes de determinades elites d'aquesta ciutat que 8 anys governat i encara avui ens seguien tractant com a intruses i que no resignaven a que la gent comuna pogués entrar a decidir el dia a dia. Doncs ho hem fet i hem canviat l'agenda de la ciutat, hem transformat aquesta ciutat, avui és més verda, més saludable, més justa, més feminista, més orgullosament diversa i això ningú ho podrà esborrar. Per tant, malgrat les querelles arxivades, malgrat les fake news, malgrat tot el soroll, malgrat les campanyes del desprestigi, hem fet un bon resultat i estem aquí per seguir defensant aquestes polítiques amb tota la força i tota la coherència. Però si tot això ha estat possible, com dic, ha estat gràcies a vosaltres, a la quantitat de gent que us heu fet vostre aquest projecte de la ciutat de Barcelona, des del punt de vista del bé comú, des de reivindicar i actualitzar la democràcia des de baix, de no simplement fer un nou partit per ocupar el lloc d'uns altres, sinó canviar les maneres de fer política, i això ha arribat per quedar-se. Jo no en tinc cap mena de dubte d'això. Ho heu demostrat també amb la campanya. Heu fet la millor campanya amb molta diferència. Gràcies. Gràcies. Gràcies als centenars d'apoderats i apoderades que heu estat fins a l'últim minut a les taules avui. Moltíssimes gràcies per aquesta feina imprescindible. Gràcies a totes les persones d'organització que han estat...
Lleida Murphy, en el moment que sortia Ada Colau i tot el seu equip a la sala de la Paloma a fer aquesta valoració dels resultats electorals, començaven a desfilar també davant del balcó de Gènova, els líders del Partit Popular. En tot cas, un discurs de Colau que per algun moment ha semblat que anés cap a una mena de comiat.
Està fent balanç, això és una evidència, i està parlant...
No acaba de quedar clar.
Parlant de llegat, gairebé.
Sí, no està dient el que està fent, sinó el que ha fet.
El que ha fet, per tant, sobretot. Aquí... A veure cap on va la resta del discurs.
Com el primer dia, avui Junts i Juntes aquí a la Paloma, reivindiquem amb més orgull que mai qui som, d'on venim i per què estem aquí, amb l'experiència de 8 anys de govern en una de les ciutats amb més projecció internacional del món, que avui és referent per moltes altres experiències, que gràcies a moltes coses que s'estan fent a Barcelona, això està servint per moltes llavors també a moltes altres municipis. Per tant, la primavera ha arribat per quedar-se i seguir obrint camins a tots els continents. Però també és cert que no ens hem d'enganyar, no ens hem d'enganyar, i quan hi ha avenços de la gent comuna, de la gent treballadora, quan hi ha avenços dels moviments socials que poden realment canviar les coses, com el moviment feminista, com el moviment ecologista, quan hi ha avenços hi ha reaccions. I avui veiem com la dreta i l'extrema dreta avança al món, a Europa i malauradament també en aquestes eleccions a tot l'Estat. I això és una molt mala notícia. I l'hem de mirar de cara. Efectivament, quan hi ha avenços hi ha reacció, i aquells que no volen perdre poder, aquells que no volen perdre privilegis, reaccionen amb totes les forces, amb tots els seus diners, amb tots els seus advocats, amb totes les seves influències mediàtiques. Però no hem vingut aquí ni a resignar-nos ni a tenir por, perquè nosaltres som aquelles, no?, que no havíem guanyat mai i hem governat 8 anys la ciutat de Barcelona.
Però no acaba de dir què farà, eh? No està apuntant cap a demà, sinó cap a tot el que ha vingut...
De l'estat espanyol, de les llavors, al món... Però insisteixo que el temps verbal que fa servir, ella no està dient fa 8 anys que governem, que t'obre la porta a seguir. Hem governat durant 8 anys.
Hem governat, sí.
Doncs ho dic també perquè amb l'orgull d'aquesta bona campanya que hem fet, on ens hem explicat el munt de projectes que estan transformant la ciutat de Barcelona, que molts d'ells no crec que tinguin marxa enrere, perquè crec que la pròpia ciutadania es mobilitzarà per defensar-los. Jo no crec que la ciutadania de Barcelona estigui disposada a renunciar ni a la connexió del tramvia, ni a protegir les seves escoles, ni a fer eixos verds, ni a tenir un dentista municipal, a tenir un psicòleg municipal, a tenir un centre LGTBI que és referència al món, ni un pas enrere. Estic convençuda que la ciutadania no permetrà que fem ni un pas enrere. Però en tot cas, nosaltres també, quan entres a la política institucional, entres per ser pragmàtic i per aconseguir els teus objectius amb la correlació de forces existents. Una altra cosa que de la que jo estic molt orgullosa és que, encara que a vegades no pugui això implicar contradiccions a l'hora de governar, perquè no pots fer tot el que tu voldries, perquè has de fer acords amb altres forces, però crec que també amb això hem estat la força més clara, més coherent en tota la campanya i durant tots aquests anys. Nosaltres diem que aquesta és una ciutat progressista i que necessita governs progressistes. Nosaltres hem governat amb acords progressistes.
Estem intentant llegir entre línies, eh? Sí, sí. Què està dient Ada Colau? Acords progressistes, ciutat progressista.
Que Xavier Trias ha quedat primer i, per tant, l'he felicitat perquè ha quedat primer. Però és cert que ha quedat primer amb només 11 regidors i regidores. I que les forces progressistes en sumem 24.
Això. Per tant, ja està. La seva proposta.
La seva proposta, sí. La proposta és super. Perquè el PSC, això li deixa... al taulat de Collbona. Ai, ha costat arribar fins
al... Ha costat, sí, heu de treure pit de tot.
És una obligació de les forces progressistes i crec que és el que nosaltres hem de fer amb tota la transparència que ens caracteritza a partir de demà mateix, interpel·lar Esquerra Republicana, el Partit Socialista, per seure a parlar i veure si aquesta majoria de 24 regidors i regidores podria tenir alguna expressió de govern. Això s'ha de fer. Això ho dic des del profund agraïment i reconeixement als més de 131.000 veïns i veïnes que ens han votat i ens han donat la seva confiança. Gràcies. nosaltres, amb aquests més de 131.000 veïns i veïnes que ens han donat la seva confiança, ens comprometem a fer el màxim esforç perquè en aquesta ciutat no fem ni un pas enrere, perquè seguim sent líders en inversió social, en polítiques d'habitatge, en aplicar la nova llei per regular el preu dels lloguers que el senyor Trias va votar en contra, però volem que Barcelona l'apliqui amb la màxima contundència. Serem el més útils possible per enfrontar-nos a l'especulació, per no tornar a la barra lliure del turisme mai més que ens va deixar el senyor Trias. No ens ho podem permetre. Farem tot el que estigui a les nostres mans per regular el turisme, per reduir els creuers. Farem tot el que estigui a les nostres mans per seguir ampliant el verd, reduint els cotxes, per seguir impulsant la mobilitat sostenible, per protegir totes les nostres escoles, per naturalitzar i climatitzar totes les nostres escoles, perquè no tornem, perquè no ens podem permetre tornar a la desinversió que hi havia en el mandat anterior del senyor Trias en les escoles públiques, on fins i tot es va plantejar la privatització de les escoles bressol. Nosaltres utilitzarem tota
doncs
la nostra...
Doncs jo crec que el missatge per part de Colau està clar, eh? Passant a 11 minuts de dos quarts, intentarà aquest tripartit d'esquerres progressista amb els 24 regidors que surten de la suma dels que han aconseguit PSC, Comuns i Esquerra Republicana i contraposar una vegada més els dos models, el seu i el de Xavier Trias, que és el guanyador de les eleccions. Per tant, hi ha guanyador, però no hi ha alcalde.
Això és el que pensàvem que passaria.
Que passaria.
Exacte, això és el que teníem claríssim que passaria, no? Que tot començaria una miqueta a coure's a partir de demà.
Doncs res, a partir de demà estarem aquí a les 6 en punt, al matí de...
Quina alegria, Laura.
Que bé, Laura.
Bé. Bona nit, Laura.
Ànims.
Una cosa, bona
no rigueu tant, perquè alguns de vosaltres també hi sereu ràdio, demà. Ara negociaré amb producció, a veure si ens escapa.
Hem estat fent dades tota la nit, et queden 5 hores i 18 minuts.
Gràcies, ets molt amable. I quantes meses, quants vots per arribar. Va, ho anirem deixant aquí. Gràcies, Àlex Salmon. Fins d'aquí una estoneta. També Joan Puguet, que vagi molt bé. La Milagros també ens veiem de seguida. Gràcies, Jordi Cabré, que vagi bé. Laura Aznar,
gràcies.
Bona nit. Gràcies també, Joan Bota, aquí amb totes les dades. A veure si pots dormir avui amb tots aquests números al cap.
Bona nit.
Bona nit. A l'Albert Segura, a la Judit Pastor, la Carla Verdés i el Víctor Villar al control central, la Júlia Paricio, el Xavi Vall, el Carles Morales, a la redacció, la Sara Riera, el Raúl Flores i el Marc Vidal, la Maria Guixà als esports, el Blai Mercè seguint el concert de Coldplay, i a les xarxes, la Sònia Peralta, la Cristina Bordes, el Ferran Auberni, evidentment, tots els equips tècnics i de producció i els equips informatius de la casa per fer aquest especial de la nit electoral de les municipals. Arribem a dos minuts per tres quarts d'una de la matinada. Ho deixarem aquí. Gràcies a tots per la confiança. Ara us deixem amb un club de la mitjanit versió abreujada, però no menys intensa. Xavi Campos.
Com estàs, Laura?
Doncs mira, bé. Sí? Per ser el que és, diguéssim, que bé.
Dormiràs?
Dormiré, sí, aprofitarem.
Hem d'aprofitar. Aquí no arribes a la ràdio.
Anem a veure. Sí. Ara podria fer com Ernest Maragall i dir que això ho hem de negociar en privat, però no, hi ha una qüestió així indirecta. Doncs no, arribaré com cada dia, a les 5 i 20, una cosa així.
Bé, no? Encara tens marge, perdó.
Sí, una miqueta, sí. Faré un pic a paret a casa i ja està. Xavi, tot teu.
Molt bé.
Vinga, gràcies.
Fins ara.
Bona nit.
Especial Eleccions Municipals amb Laura Rossell.
I ara tot està per fer, serem un sol crit a la grada, que soni com a mitjanit, que som el
bona nit. En un quart d'hora, és la una de la matinada, l'aprofitarem per resumir una jornada intensíssima també en el futbol. L'Espanyol ha baixat a segona. El Barça s'ha acomiadat del Camp Nou i de Busquets i de Jordi Alba. I el Girona ha perdut a casa, però encara ho té prou bé per acabar setè i jugar a Europa la pròxima temporada. Comencem, que tenim poca nit.
Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
El Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio. Avui no hi haurà amb nosaltres l'Oriol Domènech, que està malalt a casa, li enviem una abraçada, però si hi ha la Sònia Gelmà. Sònia.
Hola, bona nit.
El Jordi Costa. Jordi, tot bé?
Tot bé, bona nit.
El Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
Bona nit. L'Uri està bé, però, o no?
L'Uri està bé, sí, és una grip,
D'acord.
Sí, sí. I avui, ja des del primer minut, però vaja, serà un partit molt, molt reduït, en temps. L'Àlex Almas. Àlex, gràcies,
A vosaltres, bona nit.
Hem d'anar per feina i el primer que ens hem de fixar informativament la jornada, sobretot, ens deixa el descens de l'Espanyol, que ha baixat a segona divisió. Ja és definitiu. Ha estat cruel. Ha empatat a dos a Mestalla, el València ha empatat al temps afegit. Segon descens de l'Espanyol en 3 anys. La victòria a Mestalla, que s'estava aconseguint fins al minut 92, ho deixava tot de cara per l'última jornada i en un instant l'Espanyol ha passat a ser un equip de segona pel gol de Samu Lino. Eudald Serra, bona nit.
Bona nit.
Sergi Andreu, bona nit.
Què tal, Xavi, bona nit.
Esteu tornant, no?, i cap a casa?
Sí.
Ha estat molt dur, Eudald.
Home, sí. Sí, sí, la veritat és que que hagi perdut la possibilitat d'arribar a l'última jornada en vida, és a dir, de no baixar ja avui en el temps afegit, quan a la segona part, a més, havia millorat molt respecte a la primera, que havia estat més fluixa, i amb tot el que ha passat els últims minuts, amb aquell gol anul·lat, etc, etc, doncs sí, és un cop dur, perquè per bé que la situació de l'Espanyol ha arribat fins a aquest punt per mèrits propis i per haver fet moltes coses malament, doncs tot i això ha tingut l'oportunitat de poder arribar viu fins l'últim dia i se li ha escapat en el, vaja, gairebé a l'últim toc de campana.
Sergi, hi ha hagut moltes queixes a l'Espanyol per dues decisions arbitrals, un gol anul·lat a César Montes, que era l'1-3, per una suposada falta sobre Mamardashvili, el porter del València, i una possible falta sobre Braithwaite en l'inici de la jugada al 2-2. Oi que sí que s'han queixat molt?
Sí, Luis García s'ha queixat molt a la sala de premsa. De fet, ha anat augmentant progressivament el seu to a la sala de premsa. Ha matisat, diu, no hem baixat per culpa dels àrbitres, però sí que és veritat que hi ha contribuït, han estat determinants, especialment en les últimes jornades. Recordem aquest gol fantasma de Griezmann l'altre dia, ara aquestes dues o tres accions, i se l'ha vist visiblement molest, tant a ell com a darrere en el flash interview, que també ha fet referència a tots aquests aspectes que no depenen d'ells i que els han anat afectant. Avui han carregat tots dos, especialment Luis García, cap als àrbitres.
Més enllà dels àrbitres, només han parlat Lluís García i Sergi Darder. Sergi Andreu, un titular de cada un, sense sentir-los, fes-ho tu.
Sí, diu Darder que han fet moltes coses malament i que han de fer autocrítica col·lectiva i individual, que tornaran més forts, i Lluís García ha lamentat la feblesa defensiva de l'equip que ha anat arrossegant al llarg de tota la temporada.
No sé si heu vist, Sònia, Jordi, Ricard, Àlex, les jugades polèmiques a Mestalla, el gol anul·lat de César Montes, l'acció sobre Braithwaite que no ha assenyalat falta Jesús Gil Manzano. Les heu vistes, Sònia?
Sí, sí,
sí. Semblen?
Jo, la de César Montes, per mi no és falta i hauria d'haver estat gol vàlid.
Sí.
Però ja sabem com funciona el VAR, que sí, a vegades entra i em perdo. I la falta de Braithwaite, mira, per moments ho pot semblar, i a vegades que te la xiulen, però és que passen moltes coses després de la falta, i crec que aquí l'Espanyol no té tant dret a queixa, però sí en el gol que podia haver estat definitiu, perquè era l'1-3.
Costa?
Jo, amb repeticions i amb deteniment, només he pogut veure la de César Montes, i em sembla rigorosa, però crec que te la poden xiular, perquè és veritat que això que deies tu a la tarda a la TDT, que tocar el porter no implica falta, no ho diu enlloc del reglament, tot i que és una màxima que sempre corre, però crec que César Montes va descontrolat i que desequilibra una mica el porter.
I la de Braithwaite?
Sí. Aquesta no l'he pogut veure bé.
Ricard, tu has vist les jugades? Has tingut temps? No, has arribat a casa i no has vist. Àlex, tu?
Sí, sí, jo les he vist i coincideixo una mica amb la Sònia. Jo, per mi, la César Montes crec que hauria sigut vol i hauria d'haver estat gol, i la de Braithwaite no em sembla falta.
Eudald, quin panorama espera l'Espanyol amb aquest segon descens en 3 anys?
Doncs és una bona pregunta, perquè evidentment el panorama jo crec que és força diferent al de fa 3 anys enrere. Bàsicament perquè llavors estàvem en plena pandèmia, l'Espanyol va conservar tota la plantilla. Baixava a segona després, crec, si no recordo malament, de 27 o 28 anys sense fer-ho, per tant, amb un coixí econòmic molt més important del que tindrà ara. Evidentment, jo estic convençut que molts dels jugadors claus de l'Espanyol d'aquesta temporada o que han estat més importants no continuaran l'any que ve a segona divisió. El pressupost es reduirà encara molt més respecte al que es va reduir fa 3 anys enrere, però sobretot, a banda de tot això, que és el que molta gent es deu preguntar a nivell esportiu, quin equip quedarà, i etcètera, etcètera, jo crec que l'Espanyol ara mateix té un problema important en saber què vol ser quan sigui gran, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, des de que Chen va agafar la propietat del club, amb més del 98% de les accions, ha anat fent cops de vent d'una banda a l'altra i no té rumb aquest club ara mateix. Per tant, s'ha deixat assessorar molt malament, ha tingut molts canvis de director esportiu, molts canvis de directors generals, ja no cal dir d'entrenadors, encara més, i això demostra que no té clar ni cap on ha d'anar el club i tampoc la gent que l'hauria d'haver assessorat hi entén prou.
Sergi, saps què pot passar amb Dardé i amb José Lu, que són els dos jugadors més importants la pròxima temporada?
Doncs que tenen números de marxar. Que tenen números de marxar tant un com l'altre.
Per voluntat pròpia,
Sí, tenen contracte i tindran ofertes, segur. Segur. Dardé ja ha viscut un descens.
I l'Espanyol s'hi posarà fort per intentar retenir-los a nivell de demanar molts diners o no?
És molt d'hora. És molt aviat per parlar de tot això. Jo crec que ells no han reflexionat al voltant d'això.
Tens raó.
No sé, em fa l'efecte que ja veurem si...
Si em permet sobre això, Xavi, és que a més hauríem d'afegir que a banda de que puguin tenir ofertes i tal, és que caldrà veure si amb el pressupost a segona podran mantenir aquestes fitxes.
Clar.
Que jo Audala, ho veig molt, molt complicat.
Aquest descens, més enllà del que ara tindran menys diners, o sigui, a tu t'ha impactat més aquest descens que el del 2020?
Sí, perquè el del 2020 es veia venir.
Ja.
4 entrenadors, pràcticament tota la temporada a la part de baix, crec que va baixar 4 o 5 jornades pel final, però quan ja es trobava 11 punts de la quarta posició. Aquest m'ha impactat més perquè ha arribat a la penúltima jornada, perquè ha estat a punt de que no s'arribés ni a produir.
Si l'Espanyol guanyava avui a Mestalla, pràcticament...
Exacte.
No és que depenia d'ell. Per salvat, gairebé. Però gairebé, perquè guanyant a l'Almeria estava salvat.
Exacte, correcte. I després, a banda de tot això, que no pensava jo que el projecte, quan va començar la temporada, per més errors que es van cometre al mercat d'estiu, estaria perquè aquest equip estigués a baix de tot. És a dir, potser no hagués estat on es podien esperar, però tan avall, jo no ho hagués dit de cap de les maneres abans de començar la Lliga.
Sí. Bona tornada, que acabeu de tornar bé cap a casa i ja anirem parlant. D'acord, demà al tot costa, tindreu prou espai per analitzar tot el que suposa aquest duríssim descens de l'Espanyol a segona divisió. Gràcies, Audal, i gràcies, Sergi. Bona nit.
Adéu, bona nit.
El Girona avui ha perdut contra el Betis a Montilivi, 1-2, però no ho té tan malament per acabar setè. A l'última jornada tot pot passar. Eduard Solà, bona nit.
Hola, bona nit, què tal?
El Girona ha perdut contra el Betis 1-2 a Montilivi, però si guanya Pamplona és molt possible que viatgis per Europa d'aquí uns mesos.
Veurem. Primer el Girona ha de guanyar Pamplona i després l'Atlètic de Bilbao no ha de guanyar el Santiago Bernabéu. Amb aquestes dues condicions, el Girona acabaria setè amb una jornada. Si ara us sentia que parlàveu de l'Espanyol, que tot s'ha decidit fins al final, fixa't que per aquesta plaça de Conference League hi havia 6 equips que tenien opcions, els 5 primers... Osasuna ha perdut, Atlètic Club ha perdut, Girona ha perdut, Sevilla va perdre ahir, Mallorca ha perdut, i el gran beneficiat de la jornada ha estat el Rayo Vallecano, que d'aquests 6 és l'únic equip que ha estat capaç de guanyar, i a més encara que hagués pogut ser pitjor per un Girona que ha començat guanyant, que després el Betis ha capgirat el marcador, acaba guanyant amb 2 gols de Borja Iglesias, i com dic, hagués pogut ser pitjor, perquè el gol que derrotava l'Osasuna ha arribat en el minut 90 al camp del Getafe, el gol que derrotava l'Atlètic Club, que ja li val també perdre a casa.
Contra l'Elx, però l'Elx ha fet bons resultats en aquestes últimes jornades.
Sí, però sobretot a casa.
Sí.
Més a casa que no pas a fora.
Sí.
I avui que l'Atlètic Club deixi passar aquesta oportunitat de perdre a casa contra l'Elx, doncs fa que ara ja no depengui d'ell mateix, depèn absolutament de l'Osasuna, que si guanya serà Conference League, el Girona en canvi si guanya doncs haurà d'esperar que l'Atlètic Club perdi el camp del Madrid, que veurem.
És probable, o sigui, si el Girona guanya el Sadar i l'Atlètic no guanya el Bernabéu, aquests dos partits es jugaran diumenge a 6:45 de la tarda. Els de, la, els de la zona de descens és diumenge a 9:00 i el Barça està en aquest grup perquè jugar contra el Celta, que encara no, no ho té fet. Una enquesta molt ràpida, de sí o no. El Girona acabarà 7è, Solà?
No.
Sònia?
Sí.
Costa?
No.
No. Ricard?
Jo em pensava que sí, però crec que no.
I Àlex Dalmas? Sempre és positiu, tu, Àlex.
Sí, ja et diré que sí.
Ah, molt bé, molt bé. 3-2 pel no, però vaja, diumenge que ve en parlem, ens ho mirem. Gràcies, Eduard, bona nit.
Adéu, bona nit.
I al Camp Nou avui s'ha acomiadat l'estadi tal com l'hem conegut gairebé a tota la vida. S'han acomiadat Jordi Alba i Sergio Busquets. El Barça ha guanyat 3-0 al Mallorca en un partit que ha tingut poca història. Ansu ha fet 2 gols, el tercer l'ha fet Gavi, s'ha lesionat Valde, l'ha lesionat, té un trencament de lligaments al turmell per una entrada de maza, això sona molt malament, no són ni 2 mesos de baixa, o sigui, tindrà un estiu ocupat, però vaja. Us vull demanar pel vostre moment al Camp Nou, el de tota la vida. Penseu-hi un moment, d'acord? O sigui, us dono 2 minuts perquè l'aneu pensant. El vostre moment, que més us ha impactat, que més recordeu el Camp Nou en tots aquests anys. A Alba i a Busquets els han acomiadat més o menys com mereixien. El comiat ha estat maco, natural, sense estridències. Us ho ha semblat?
Sí, de fet, a mi m'ha sorprès que per mi el moment més emotiu, perquè quan veus algú plorar és el que t'acaba tocant, ha estat el moment en què l'han canviat en el partit a Jordi Alba, que curiosament en teoria havia de ser o és més significatiu, jo crec, l'adeu de Busquets pel que ha significat pel club, i crec també s'ha de dir que jo no era a l'estadi, i potser els que heu estat a l'estadi heu tingut una visió diferent, però per mi aquell moment, veure-li les llàgrimes a Jordi Alba ha estat el moment més emotiu de la tarda.
Costa?
A mi m'ha cridat l'atenció perquè tinc la sensació, i no em vull fer portaveu de ningú, però tinc la sensació que sense ser un jugador que tingués clubs de fans arreu, que Busquets, per dir-ho així, tenia més fans que Jordi Alba. I en canvi, en el comiat, m'ha fet la sensació que s'ho prenia de manera molt més emotiva, com deia la Sònia Alba, que Busquets, que potser és una persona més freda, segurament deu ser això, i ha fet que el moment Alba, per dir-ho així, hagi estat més emotiu sí. que el moment Busquets. En canvi, després, en el moment dels discursos, em diria que el d'Alba ha estat més desendreçat, i en canvi sí. Busquets ha fet un discurs molt de capità, m'ha semblat a mi.
Ricard?
La veritat és que estava tan immers en la jornada que no he pogut viure-ho molt, molt obertament, però m'ha semblat que les dues últimes festes crec que han estat molt ben pensades i dissenyades, però tinc la sensació que s'han quedat curtes a nivell emocional, però potser també és la situació que viu el Barça o la meva mirada.
I Àlex?
Sí, a mi m'ha agradat, per afegir coses noves al que han dit. Crec que jo sí crec que ha tingut un component emocional, però sense excedir-se, no? I tant en els dos casos com també en el tema del Camp Nou, que ja en parlarem. Jo crec que ha estat bé i ha estat a l'alçada.
A veure, heu tingut 2 minuts per pensar-ho. Avui s'ha jugat l'últim partit al Camp Nou com l'hem conegut tots aquests anys, i on jo crec que tots 5 hem viscut moments inoblidables. Sònia, el teu moment.
Doncs mira, em quedaré amb un moment molt recent, que és el dia en què el Barça femení va trepitjar per primer cop al Camp Nou amb un Camp Nou ple contra el Madrid, perquè era el primer dia que allò significava que també era casa d'elles, i probablement per un tema personal d'identificació. Per mi és el partit més emotiu que jo he viscut al Camp Nou. Després hi ha moments de moltes esclats i alegries, però aquest és el moment.
Costa, necessito el motiu, no el per què.
Necessites el què?
El motiu, no el per què.
El gol de Pizzi.
El gol de Macanudo Pizzi. Ricard.
La segona lliga de Tenerife.
93, la segona lliga de Tenerife. Home, la primera va ser més bèstia, no?
Però és vaja. Que la segona vaig sortir a que el partit comencés més tard per donar la Copa de Campionat d'Espanya i vaig estar allà baix.
Ah, d'acord.
Sí.
I Àlex, tu?
El 6-1 amb el gol de Sergi Roberto.
Jo em quedo mal el dia del penal de Djukic. Inoblidable. En 30 segons, la 1, tanquem aquí aquesta edició especial del Club de la Mitjanit d'aquest diumenge 28 de març, que ens deixa la derrota, el descens de l'Espanyol a segona divisió, el comiat del Camp Nou de Busquets i d'Albert, la derrota del Granollers, del gran Granollers a la final de l'antiga que fa contra el Füchse Berlín, que s'ha jugat aquest cap de setmana a Alemanya. Bona nit i que passeu bon cap de setmana. Bona setmana.